La triple crisi, un any de pandèmia a Sabadell.
El coronavirus ha obligat a canviar del tot les formes de relació social i les pantalles i les xarxes socials han estat els mecanismes claus per poder-nos comunicar i compartir estones. Una realitat que també ha portat moltes dificultats en l'àmbit de la salut mental. Ho repassem en aquest reportatge de l'Aleix Graell.
Montse, bon dia.
Bon dia.
On som avui?
Estem al Parc Taulí, a l'hospital on treballo fa 30 anys i on el 17 de març em vaig contagiar de la Covid.
Tu treballaves al laboratori?
Treballava al laboratori.
Aquell 17 de març, i el que tu feies era una de les tasques potser menys vistes o més amagades, però de les més importants. Analitzaves mostres.
Bueno, nosaltres allà al laboratori hi ha departaments i cadascú té la seva tasca, però sí que sabien totes que estaven treballant en l'enemic invisible. No sabíem on podia estar. A principis de març del 2020 van tenir pues un estat d'estrès totes les meves companyes. Parlàvem de la situació nostra, de com ens podíem contagiar, de la por, de com ens afectaria a les nostres famílies si ens contagiàvem. I la veritat és que va ser uns dies molt durs també, no? D'estrès viscuts.
Decisions extraordinàries. Una pandèmia que és mundial i que supone un serio perjuicio per al bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisi sanitària.
El 17 de març jo me vaig contagiar. Sabíem que si te contagiaves i tenies persones grans a casa, que la situació era molt dura i podia ser molt dura. I intentaves com a família protegir els teus, no? Intentar protegir els teus, però no sabies com. Te senties molt, molt vulnerable. Te senties que la societat no sabia si t'estava comprenent el que tu estaves vivint, no?
Recordem que eren uns dies que encara no se sabia gairebé res de la Covid-19 i la gent potser no en prenia tanta consciència com en té ara.
Exacte. Era uns dies que ningú sabia res, en el que el material, no hi havia material, no se sabia com protegir-se i, bueno, sé que aquell dia que em vaig començar a trobar-me malament, vaig tornar cap a casa, no se'm va poder fer una PCR perquè no hi havia. Les poquetes PCRs que hi havia les guardaven per la gent que ingressava amb símptomes molt greus a urgències. Jo tenia tots els símptomes i em van dir confina't a casa i en parlarem. Sort que vaig tenir del meu centre de salut d'assistència de primària un 10 per no posar una nota més alta. En tot moment em van acompanyar, en tot moment van estar ahí. Em vaig sentir molt sola, molta por, el no saber què em passaria ni com trobar-me, com me trobaria els dies posteriors, i sense voler explicar-li a la teva família el que t'estava passant perquè ells no pateguessin. I va ser uns moments molt durs, perquè en el meu cas, el dia d'avui, que la setmana que ve farà un any, encara estic lluitant amb els símptomes de la Covid. And then a sudden sun explodes. It was you. El primer moment que vaig dir me tinc que tancar en aquesta habitació, encara el recordo. Jo penso que aquesta sensació no l'olvidaré mai. Vaig pensar que no sé si es podria aguantar aquesta, el tancament de tants dies. I després de 2 mesos, quasi, que se'm va tornar a fer una PCR perquè que encara tenia símptomes, estava confinada a casa, no podia sortir. El primer dia que se'm va fer una PCR i vaig sortir de l'habitació, va ser una sensació molt diferent de quan vaig entrar, perquè en el fons va ser el meu refugi, on jo vaig patir totes les meves pors i la meva superació de tenir endavant el meu repte de sobreviure, lluitar per sobreviure. L'única cosa és que ho vaig passar molt malament emocionalment perquè no vaig poder protegir a la meva família. Vaig contagiar al meu marit i a la meva sogra de 92 anys. Van ser uns dies molt difícils, molt complicats, perquè vaig tenir que apartar i deixar de banda tot el que era la part emocional i poder gestionar la situació que vivíem quan el meu marit em demanava ajuda per poder ajudar la seva mare. Jo era la seva principal cuidadora i durant uns dies jo vaig desaparèixer. Ella no entenia el que li estava passant ni per què m'estava passant a mi, no? I quan jo vaig tornar a sortir, perquè estaven tots tres contagiats, a ajudar-la, jo no m'aguantava dreta. Estava bastant malament. A nivell muscular estava molt, molt, molt cansada i patia molt. I era conscient de que com era jo? Jo, com la persona activa, forta, amb molta energia, m'havia quedat sota zero. Pensar en una persona de 92 anys que nos estimàvem, que sabíem que no hi havia solució ni alternativa per ella, que l'única cosa que podíem fer era cuidar-la, mimar-la, ajudar-la bonament tot el que podíem nosaltres a casa, sense força. El cos humà te n'adones compte que traies forces d'on no tenies per poder estirar-la amb ella. Durant 10 dies des que va començar els símptomes va estar lluitant, valenta, no entenia el que li passava. Jo li explicava que jo també estava malalta, no es preocupi. Intentava cuidar-la, protegir-la, que no se donés compte que verdaderament la seva vida s'estava acabant. Això és molt dur.
El cas de la Montse no és l'únic. Moltes de les treballadores de primera línia es van exposar a un perill invisible. Ella recorda els primers dies com un caos i reconeix que va tenir por. Fa un any, des de la Universitat Autònoma, un grup d'investigadores va començar un projecte sobre la Covid-19 i la seva relació amb el suïcidi. Lorena Campo és la doctora en Antropologia i Psicologia per la Universitat Autònoma que ha coordinat les enquestes que s'han fet a Llatinoamèrica i a Espanya, concretament entre uns 300 professionals de la província de Barcelona.
Una cosa és reaccionar en el momento que estás dentro de cuatro paredes y que incluso los humanos somos bastante adaptables a la situación. El problema es cuando ya sales de eso y te encuentras con que hay otro tipo de situaciones que acarreas a partir de un confinamiento tan duro y además que has venido con un agotamiento mental y emocional.
L'estudi el completa la doctora Marley Baman, el doctor René Barraza, la doctora Virginia Fons, Melissa Pardo i la doctora Silvana de Souza, de diferents universitats de Colòmbia, Xile, Brasil, a més de l'Autònoma. Un treball que encara s'ha de publicar, però que ja apunta algunes tendències.
Se nota la ansiedad que crece porque están enfrentando la ansiedad, el miedo, porque están enfrentándose a algo que no conocen y no están seguros de que lo que están haciendo va a acabar y cuándo va a acabar. Eso crea un miedo que produce una sensación de desapego con la vida en general y ahí está el peligro para las personas que que estudiamos el fenómeno suïcida.
Unes patologies que també s'han detectat a Sabadell.
Si no mantenim accessibles els serveis sanitaris...
Diego Palau, director de Salut Mental de l'Hospital Taulí.
Si unim a aquesta situació una reducció de l'accessibilitat de les llistes d'espera, dels serveis de salut mental, tenim una tormenta perfecta perquè ens estalli els problemes de salut mental i s'arribi a incrementar, que no volem i esperem que no sigui així, doncs les conductes suïcides.
Jo quan sortien a aplaudir era un gest molt maco, però jo plorava. Em sentia molt trista. Perquè verdaderament no se'n sentia, crec, que molt sol. No només jo des del punt de vista que he agafat la Covid, sinó tothom que està treballant a primera línia, que ha tingut que fer verdaderament esforços per poder tirar endavant i que no s'ha tocat de molt a prop. No s'ha tocat de molt a prop. I és cadascú hem pogut anar gestionant coses. Jo avui dia d'ara, encara no he pogut, si miro enrere, no he pogut solucionar els meus problemes. Tinc problemes d'insomni, d'ansietat, encara la meva salut està tocada. No sé el final del túnel, sé que està a prop, però la llum encara no la veig, no? Lluitant cada dia per sobreviure, per pensar que això s'acabarà i que la meva salut tornarà a ser la mateixa que jo tenia abans.
Estem experimentant, i que és qualque cosa que precisament Kierkegaard vincula amb s'angoixa, és que si hi ha qualque cosa que defineix el futur, ets la contingència.
Andrés Armengol, professor de filosofia, autor de la tesi Vulnerabilitat, desig i violència.
És un repte existencial que va molt més enllà de cadascun de nosaltres, perquè posa en entredit el mateix funcionament de la societat com l'havíem entesa, que semblava que era com una espècie d'engranatge on tot rutllava sempre bé.
Davant de la pandèmia, doncs ens ha fet veure que som, per dir-ho com McIntyre, un filòsof comunitarista escocès.
Oriol Farrés, professor del Departament de Filosofia de la UAB i coordinador del Màster de Filosofia Aplicada.
Som animals racionals, certament, però també dependents. És a dir, hi ha moltes etapes a la nostra vida, la infantesa, la vellesa, la malaltia, en el qual som éssers dependents, que depenent dels altres perquè tinguin cura de nosaltres, perquè ens guareixin, perquè ens assisteixin, etc etc. Perquè som dependents, podríem dir com McIntyre, i en el fons interdependents. Depenem molt també els uns dels altres.
Que si volem seguir concebent qualque cosa com una vida humana, el valor de l'altre és indeslligable del meu, i que ja no val en el fet de pensar només en individus. I a mi me sembla que, per exemple, serveix molt més pensar en la noció de subjecte que té un autor com Spinoza, on mos afectam mútuament i constantment els uns en els altres, i no som àtoms, sinó que som interdependents.
Potser vivíem en una certa creença de que les coses doncs eren previsibles i conegudes, però l'element d'incertesa, en el fons, si ens hi fixem bé i ho rumiem bé, és consubstancial a la condició humana. En el fons, ningú sap amb tota seguretat què és el que farà demà. Pot tenir més o menys probabilitats d'encertar-ho, però l'element d'incertesa, en el fons, és inescapable. I, per tant, en aquest sentit, la pandèmia, doncs, d'alguna manera, el que fa és reforçar aquest element d'incertesa que també forma part de les nostres vides.
I el que demostra precisament qualque cosa com la pandèmia és que hi ha dos elements que són cabdals per sortir-ne, que un és prendre consciència de què em vol dir que sóc vulnerable perquè tinc un cos que depèn dels altres per existir i és un cos que m'exposa a una condició que és mortal. I després, per altra banda, qualque cosa que ja venien reivindicant les feministes que feia molt de temps, aquesta dimensió de la cura.
Canto a la vida, sí, canto a la vida, sí.
Mira, abans d'acabar, m'agradaria...
Sí.
Voldria dedicar un petit homenatge a la gent gran que va morir sense ser atesos com es mereixien. I m'agradaria que no tornés a passar. Ells van estar sempre al nostre costat.
I gent com tu també.
Moltes
gent com
gràcies.
Tu també. Montse, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que tinguis molta sort i que vagi molt bé.
Sí, això espero.
Canto a la vida, sí. Canto a la vida, sí. Canto a la vida, sí.